Són les 2 del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El món mostra símptomes greus de crisi d'allò que és humà. Així s'expressa el Papa en el missatge per a la Jornada Mundial de les Missions, el Domum, un text que s'ha fet públic aquest dijous. Francesc reflexiona sobre alguns aspectes de la identitat missionera cristiana, com ara el seguiment a Crist, que és la nostra esperança, per ser portadors i constructors, precisament, d'esperança, i també la renovació de la missió de l'esperança. Recordem que el Domum se celebrarà aquest any el 19 d'octubre, com sempre el penúltim diumenge del mes dedicat a les missions. Ara, a les portes també de la jornada central i alhora a l'inici de la campanya de Mans Unides contra la Fam, el sentit esperançador dels missioners i les missioneres, que aporten molt també a la lluita contra la fam, agafa una força especialment gran per a l'Església i per al nostre món encara massa marcat per les injustícies i les desigualtats. Aquesta és la notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest dijous 6 de febrer, memòria de Sant Pau, Miqui i companys màrtirs. Fem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem?
Doncs mira, que centenars de pagesos s'han concentrat, ho han fet aquest matí, a les delegacions del govern a Girona i Tortosa per reclamar canvis a l'administració catalana. Després d'un any i un canvi de govern, el sector lamenta que no s'han fet passos endavant. Ho ha denunciat Simó Coll, membre de Revolta Pagesa. De fet, també el gremi de la pagesia catalana a Tarragona planteja talls indefinits a partir de dilluns vinent. El seu portaveu, Eduard Solà, diu que aixecaran els bloquejos, no aixecaran aquests bloquejos fins que no aconsegueixin una resposta a les demandes que han traslladat al govern. I a Madrid, avui, també molt pendents de l'Audiència Nacional en aquesta quarta sessió del judici pel petó no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Un dels últims testimonis a declarar ha estat una de les amigues de la jugadora, Anna Icube. Durant la seva declaració ha dit que va rebre pressions, concretament d'Albert Luque, és l'exdirector de màrqueting de la federació, perquè diguessin que aquest petó va ser consentit. De fet, fins i tot ha dit que Luque li va dir que els hi aconseguiria feina si canviaven la versió dels fets. Aquest matí també han pogut escoltar les jugadores del Barça, Alexia Putellas, Irene Paredes, en aquest cas han comparegut per videoconferència des de Barcelona, i l'ex blaugrana Laia Codina, que en aquest cas ho ha fet de manera presencial. Totes tres han ratificat la versió que van aportar durant la fase d'investigació, és a dir, han coincidit que Jennifer Hermoso estava angoixada i que va rebre aquestes pressions perquè digués que aquest petó va ser consentit. I un darrer apunt, tornarà a casa nostra, concretament a Manresa, el jutge ha enviat a presó l'home de 27 anys acusat d'agredir sexualment i retenir una dona a la sortida d'una discoteca. L'home té antecedents per agressió sexual, uns fets que remunten a la matinada del 12 de gener, quan l'arrestat es va acostar a la víctima i es va fer passar per policia. Posteriorment es va endur la dona en una zona apartada on va cometre aquesta agressió sexual. La víctima va aconseguir escapar i va demanar ajuda a una persona que es trobava a prop del lloc dels fets.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que es prepara un cicle de conferències titulat Eines per llegir la Bíblia, sessions que començaran dijous vinent. En declaracions a aquest programa, el director i coordinador d'aquest cicle, Josep Maria Solà, ha assegurat que els cursos estan dissenyats per comprendre millor molts aspectes de la Sagrada Escriptura. A més, Clàudia Figueroa, delegada de Missions de l'Arquebisbat de Tarragona, ha assegurat que la trobada de delegats de Catalunya, celebrada ara fa uns dies a Tarragona, serveix per conèixer la realitat dels missioners i les missioneres, tant els que estan a fora com els que treballen des del nostre territori. I una notícia d'última hora, i és que el bisbat de Lleida, en un comunicat, diu que la mateixa diòcesi i el rector de les parròquies de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i La Floresta han decidit de mutu acord que el prevere deixi de prestar temporalment els seus serveis diocesans mentre s'aclareixin les greus acusacions que van portar a la seva detenció i posterior posada en llibertat amb càrrecs, ordre d'allunyament de la presumpta víctima, una persona adulta, i obligació de comparèixer periòdicament al jutjat. I la Santa Seu, segons hem sabut també aquest mateix dijous, ha atorgat l'aprovació definitiva als Estatuts de Regnum Christi després de 5 anys de vigència ad experimentum, així es diu, i un camí de renovació iniciat el 2010. Després del bloc informatiu parlarem de la nova campanya contra la fam de Mans Unides, la d'aquest 2025, que té com a lema "Compartir és la nostra major riquesa". La delegació de Barcelona ha convidat un testimoni amb molt de valor. És Francesc Omelles, missioner laic català, que fa molts anys que desenvolupa la seva tasca al Brasil amb la gent del Consell Indigenista Missioner. I a la segona part tindrem la secció Economia en Valors, avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les notícies i l'entrevista. Avui coneixerem i entendrem una mica millor la intel·ligència artificial, de la qual tant es parla. Comptarem amb el professor Xavier Vilassís, catedràtic de La Salle Universitat Ramon Llull i expert en intel·ligència artificial. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julva a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa fa una crida a renovar la missió de l'esperança. Ho diu així en el seu missatge per a la Jornada Mundial de les Missions 2025, que s'ha fet públic aquest dijous. Francesc reflexiona sobre la identitat missionera cristiana en un món que mostra símptomes greus de crisi d'allò que és humà. El missatge per a la Jornada de les Missions, el Domun, coincideix amb l'any jubilar 2025 i té com a lema "Missioners d'esperança entre els pobles". El pontífex recorda a cada cristià i a l'Església en el seu conjunt com a comunitat de batejats la vocació fonamental a ser missatgers i constructors de l'esperança seguint les empremtes de Crist. El Sant Pare desitja als missioners que durant aquest any sant visquin un temps de gràcia amb el Déu fidel que ens ha regenerat en Crist ressuscitat per una esperança viva, com diu el primer capítol de la Carta de Sant Pere. En aquesta línia reflexiona sobre alguns aspectes de la identitat missionera cristiana, com ara el seguiment a Crist, que és la nostra esperança per ser portadors i constructors d'esperança, i la renovació de la missió de l'esperança. Recordem que el Domun, Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, se celebrarà aquest any el 19 d'octubre, com sempre, el penúltim diumenge del mes que l'Església dedica a les missions. En un altre fragment d'aquest missatge, el bisbe de Roma assegura que el Senyor Jesús continua amb el seu ministeri d'esperança per a la humanitat mitjançant els seus deixebles, enviats a tots els pobles i acompanyats místicament per ell. Igualment invita els cristians a posar-se en camí al darrere de les petjades del Senyor Jesús per ser amb ell i en ell signes i missatgers d'esperança per a tothom, a cada lloc i circumstància que Déu ens concedeixi viure. El papa, a més, mostra el seu desig que tots els batejats deixebles missioners de Crist facin resplendir la pròpia esperança a cada racó de la Terra. Dirigeix un pensament especial amb agraïment d'acord als missioners i les missioneres adjentes, és a dir, en països diferents del propi, uns apòstols que, seguint la crida divina, han anat a altres llocs per donar a conèixer l'amor de Déu en Crist. D'altra banda, Francesc exhorta les comunitats cristianes animades per l'esperança a ser signes d'una nova humanitat en un món que, a les zones més desenvolupades, mostra símptomes greus de crisi d'allò que és humà. En una referència que podríem considerar implícita a la intel·ligència artificial i a les revolucions tecnològiques. S'adreça igualment a les nacions més avançades tecnològicament, on està decaient, diu, la proximitat, perquè estem tots interconnectats, però no hi estem en relació. I a la tercera part del missatge, el pontífex fa una crida urgent a renovar la missió de l'esperança. Per assolir aquesta renovació, el Sant Pare destaca la importància de l'espiritualitat de la Pasqua i diu que tots els cristians hem estat batejats en la mort i la resurrecció redemptora de Crist, fet que marca l'eterna primavera de la història. I de manera especial insisteix en la necessitat de renovar la missió, començant per la pregària, sobretot la que es fa amb la paraula de Déu, i finalitza recordant que l'evangelització és un procés comunitari com el caràcter de l'esperança cristiana que ha de ser expressada en la sinodalitat missionera de l'Església, on tots caminem junts. D'altra banda, en una audiència aquest dijous, el papa ha assegurat que els cristians dividits són fragments o peces per reunir-se en una sola fe. Ha estat en rebre els joves sacerdots i monjos de les esglésies autocèfales orientals, una audiència on Francesc ha aprofundit en el significat de símbol com a expressió de l'harmonia de les veritats cristianes i signe de reconeixement entre els creients. Ha dit que un exemple d'això és el Credo de Nicea, que aquest any celebra com a concili els seus 1.700 anys. Ha parlat de peces dividides en el camí cap a la unitat sota la confessió de l'única fe, el veritable símbol capaç de reunir les diferents confessions cristianes per ser guardades com un tresor en recipients de fang. El pontífex ha reiterat la seva crida a la comunió. La presència de les comunitats Armènia, Copta, Etíop, Eritrea i Malankar a la Casa de Santa Marta aquest dijous ha agafat un sentit encara més profund en el context de les celebracions, com dèiem, pels 1.700 anys del Concili de Nicea, que professava, segons ha recordat el Sant Pare, el símbol de la fe comuna de tots els batejats, segons ha recordat. Ha comentat que en el seu sentit teològic el símbol expressa l'harmonia de les veritats cristianes diverses. En el terreny eclesiològic ha afegit que recorda el seu significat original, ja que la meitat de la rajola trencada en dos té sentit per presentar-la com un senyal de reconeixement. El bisbe de Roma ha conclòs que seria molt bonic si cada vegada que proclamem el credo, la professió de fe, tots ens sentim units amb cristians de totes les tradicions.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
De qüestió. Es prepara un cicle de conferències titulat Eines per llegir la Bíblia, sessions que començaran dijous vinent a Mataró. Així inicia l'Escola de Teologia del Maresme, una formació que es durà a terme al Casal Parroquial de Sant Josep, a la capital del Maresme. Dirigit per la professora Pilar Casals, especialista en introducció a l'Antic Testament de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, i també col·laboradora del Setmanari Catalunya Cristiana, aquest curs oferirà eines per aprofundir en la comprensió de les Sagrades Escriptures. En declaracions exclusives a aquest programa, a Ràdio Estel, el director i coordinador d'aquest cicle, Josep Maria Solà, ha assegurat que els cursos estan dissenyats per comprendre millor molts aspectes de la Bíblia.
Una trajectòria de cursos que hem anat fent l'Escola de Teologia del Maresme. Ja fa més de 30 anys que estem en funcionament. I llavors ara, en l'actualitat, oferim uns minicursos al novembre, al febrer i al maig. I ara amb aquest tema d'eines per llegir la Bíblia, davant de la dificultat que de vegades ens hem observat amb els alumnes que es venen d'això, jo la Bíblia no l'entenc, o jo com m'hi poso per començar a llegir, o totes aquestes dificultats. La pregunta, per exemple, que ens surt molt sovint en aquests cursos que fem, és com podem dir que la paraula, que la Bíblia sigui paraula de Déu, quan allà doncs, Déu ordena fer guerres i matances. Com dic això, no? Com s'ha de llegir per interpretar-ho correctament?
Josep Maria Solà, a més, ha dit que la temàtica d'aquests cursos cobreix tots els aspectes que són essencials per interpretar les Sagrades Escriptures. Amb el suport acadèmic de l'Institut Superior de Ciències Religioses, l'ISCREP, i la col·laboració de Cristianisme Segle XXI, el cicle constarà de 4 sessions que tindran lloc cada dijous a les 7 de la tarda a partir de dijous vinent. Així ho ha anunciat el director i coordinador d'aquesta proposta.
Començarem el dijous dia 13 amb el tema la tradició oral els textos escrits. El dia 20 serà dificultats per a la lectura de la Bíblia. El 27 de febrer serà les interpretacions de la Bíblia i el perill del fonamentalisme. I el 6 de març, la Bíblia i el seu missatge, la Bíblia paraula de Déu. Aquests són els 4 temes que tocarem en aquest curs.
Aquest enfocament permetrà als assistents reflexionar sobre els reptes contemporanis en la lectura dels textos bíblics. Els interessats es poden inscriure en aquest cicle a la mateixa parròquia de Sant Josep de Mataró, telefonant o anant al carrer Sant Josep, número 7, de la capital del Maresme. D'altra banda, el Santuari de la Mare de Déu de Loreto a Tarragona, recordem-ho, acollia la setmana passada la trobada del Servei Interdiocesà de Missions, un espai de reflexió i debat sobre la cooperació missionera entre totes les diòcesis amb seu a Catalunya. En una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, la delegada de Missions de l'Arcabisbat de Tarragona, Clàudia Figueroa, ha assegurat que tot plegat serveix per conèixer la realitat dels missioners i les missioneres, tant els qui estan a fora com els qui treballen des del nostre territori.
Aquesta trobada destacaria el desig de poder treballar amb altres delegacions. Aquest esperit d'esperança ens porta també a treballar en un esperit de sinodalitat. I aquest ha estat l'esperit d'aquesta trobada, no? El poder compartir amb altres, el poder treballar junts, el poder despertar en tots els batejats aquest sentir de missió, no? Que la missió només no és per alguns que són fora, sinó que també per els que som a casa.
A més, Clàudia Figueroa ha assegurat que la trobada al tren missioner, que es va fer l'octubre passat a Montserrat, va fer palès que tothom valora positivament la tasca missionera.
Això ens dona molta esperança de veure els nens, els nois, les noies, les famílies, els avis, que participen d'aquesta trobada, que ens dona sentit a la missió que tenim, no?, com a Església, i això d'arribar a tots, no deixar ningú fora, també ens dona esperança, no?, i de poder fer-ho a Montserrat, i aquest any del mil·lenari, a més ha estat una trobada molt, molt bona.
Entre altres activitats i moments de dinàmica i diàleg, la trobada d'aquesta setmana passada a Tarragona entre els delegats de Missions va culminar amb la concreció de diverses iniciatives per continuar enfortint la dimensió missionera a les diòcesis catalanes. Seguim repassant l'actualitat. La Santa Seu ha atorgat l'aprovació definitiva als Estatuts de Regnum Christi després de 5 anys de vigència ad experimentum. Així es diu, com de prova, i un camí de renovació iniciat el 2010. Des del Col·legi Directiu Territorial a Espanya, Javier Cereceda ha agraït aquest reconeixement amb què l'Església confirma que Regnum Christi és un camí volgut per Déu per viure la vida cristiana. I per la seva banda, Betty Rivera demana mantenir la mirada en Jesús per fer present el seu nom a tot el món. El Col·legi Directiu ha dit que representa un reconeixement de la Santa Seu, que dona solidesa i estabilitat. L'aprovació definitiva dels estatuts per part del Vaticà ha estat comunicat al mateix Col·legi Directiu en una carta on expressa la seva alegria i gratitud per aquest reconeixement. Regnum Christi a Espanya està governat per aquest organisme, el Col·legi Directiu, format per un legionari de Crist, una consagrada, un laic consagrat i dos laics més. Javier Cereceda, sacerdot legionari i membre del Col·legi Directiu, ha explicat que aquesta aprovació és una notícia que dona esperança i empenta el moviment.
La Iglesia, al dar la aprobación definitiva a los estatutos del Regnum Christi, confirma que es un camino querido por Dios para poder vivir la vida cristiana en búsqueda de la santidad. Es para nosotros motivo de alegría, de reafianzar nuestra vocación y de sentir y expresar gratitud a la Iglesia que como buena madre nos acoge, nos guía y acompaña, llenándonos de esperanza.
Betty Rivera, directora territorial de les Consagrades a Espanya i també membre del Col·legi, ha assegurat que l'agraïment és personal i comunitari.
La aprobación definitiva de los estatutos del Regnum Christi es un motivo de gran alegría y esperanza. Yo me siento profundamente agradecida de que el Señor confirma a través de la Iglesia el recorrido de renovación que estamos haciendo. Y le pido a Él que nos otorgue la gracia de mantener nuestra mirada puesta en Jesús y que nos permita hacerlo presente en el mundo.
Aquesta aprovació és la definitiva, però la inicial dels Estatuts de Regnum Christi es va produir el 31 de maig de 2019, quan el Dicasteri per als Instituts de Vida Consagrada va erigir canònicament la Federació Regnum Christi. Va ser fruit d'un procés iniciat el 2010 que buscava expressar amb claredat la unitat de carisma comú de tots els membres d'aquesta realitat eclesial i, sobretot, després de l'escàndol tristament protagonitzat pel seu fundador inicial, el sacerdot mexicà Marcial Maciel, que va acabar, doncs, amb un procés d'ascensió i també després d'haver estat acusat de pederàstia, d'abusos de poder i també d'escàndols econòmics. La primera Convenció General del Regnum Christi, celebrada el 2024, va avaluar la implementació i la vivència dels estatuts durant els 5 primers anys.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies breument. El bisbat de Lleida i el rector de les parròquies de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i La Floresta han decidit de mutu acord que el sacerdot acusat d'agressió sexual deixi de prestar temporalment els seus serveis diocesans mentre s'esclareixen les greus acusacions que van portar a la seva detenció i posterior posada en llibertat amb càrrecs, un ordre d'allunyament de la presumpta víctima i l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat. El bisbat de Lleida reitera en aquest comunicat que s'ha fet públic ara fa uns minuts la disposició a col·laborar en tot el que calgui amb la justícia, alhora que reclama respecte per la presumpció d'innocència i que s'evitin judicis paral·lels. Des del bisbat es reitera que es garanteix la normalitat en l'atenció espiritual en aquestes parròquies afectades, que assumirà el fins ara rector insolidum Adrià Bulai. Escoles Ocurrentes també és notícia perquè prepararà, en aquest cas, aquesta obra avalada pel Papa Francesc, diàleg entre joves de zones de conflicte. José María del Corral, president d'aquesta organització, ha fet l'anunci en concloure la trobada interreligiosa Meaning Meets Us, celebrada al Vaticà des d'aquest diumenge passat i fins aquest dijous, amb la participació de joves israelians, palestins i nord-americans. Els nois van compartir les conclusions dels treballs amb el Sant Pare i, d'alguna manera, el pontífex els va animar a unir-se en la pregària per la valentia, per dialogar i per la pau. També dolor i esperança són els sentiments que embarguen José María del Corral, president d'Escoles Ocurrentes, al final d'aquesta trobada aquest dimecres al Vaticà. Una trentena de joves provinents d'Israel, Palestina i Estats Units es van reunir per compartir les seves experiències sobre els conflictes i per reflexionar sobre el sentit de la trobada en la construcció de la pau. I omple el seu cor, fes-lo bategar, és el lema de la campanya de la Setmana del Matrimoni per aquest any, que se celebrarà del 10 al 16 de febrer, és a dir, des de dilluns vinent i fins diumenge de la setmana vinent. Aquesta iniciativa, impulsada per la Subcomissió de Família i Vida de la Conferència Episcopal Espanyola, està pensada per donar a conèixer la bellesa del matrimoni cristià. Per fer-ho, ofereix tota mena de recursos per enfortir les parelles que van des d'un recés a casa fins a rutes romàntiques o pregàries multimèdia. Una de les principals eines que formen part d'aquesta campanya és l'aplicació Matrimonio, disponible per a telèfons Android i Apple, i que, com explica la mateixa Conferència Episcopal, està plena de recursos i vitamines, diu, per posar el matrimoni en on, d'aquí el nom de Matrimonio.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Posa en marxa aquesta setmana la campanya 2025 de Mans Unides, amb el lema Compartir és la nostra major riquesa. Tenim aquests dies amb nosaltres, a casa nostra, Francesc Omelles, un missioner laic català que fa molts anys que desenvolupa la seva tasca al Brasil. amb la gent del Consell Indigenista Missioner. Durant la seva estada, que va començar al país sud-americà l'any 2014, Francesc Omelles ha col·laborat en projectes de desenvolupament en dues regions de l'Amazònia: Riu Negre, amb els pobles Baré, Baniwa i Tucano, i Manaus, concretament a la zona de la vall de Jabari. En els dos territoris ha donat suport a projectes finançats per Mans Unides, i d'aquí ve el vincle. Des de l'any passat ha centrat la seva tasca a donar suport a les actuacions en els territoris dels pobles Mura i Maraguà. Tots els projectes en què ha participat fomenten la formació jurídica i política dels indígenes perquè coneguin els seus drets constitucionals de la mateixa manera que el funcionament de l'estat de l'estat brasiler. També donen suport des d'aquestes entitats a la mobilització social i la incidència política per fer efectius els drets d'aquestes persones, així com un impuls a activitats dins dels territoris que enforteixin la seva autonomia en educació, salut i economies pròpies. Avui tenim Francesc Omelles com a testimoni, però també un representant de Mans Unides, i és que la campanya comença forta sempre amb el dia del dejuni voluntari aquest divendres. A més, coincidirà amb la missa solemne que es farà a la Sagrada Família de Barcelona a les 7 de la tarda, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, commemorativa dels 65 anys, celebració que ja s'acaba, i per tant comença la 66a campanya. Tenim Francesc Omella, laic missioner català al Brasil, contrapart de Mans Unides. Bona tarda i benvingut, Francesc.
Bon dia, Ignasi. Una felicitat molt gran poder estar aquí, estar en aquesta campanya, reveure la família i també poder participar d'aquesta missa tan especial.
Em sembla que vostè se'n va anar al Brasil per una experiència d'estudis per 3 mesos i en porta més de 20 i no havia tornat a Catalunya, eh? Per tant, històric aquest moment per vostè.
Sí, exacte, sí, és un moment històric, sí.
Molt bé, molt bé. També saludem Hugo Pérez Marsol, que és el responsable de comunicació de Mans Unides a Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi, gràcies per convidar-nos per poder parlar de la campanya i conèixer en Francesc, que és un convidat molt especial per nosaltres.
I tant, i tant, nosaltres encantats de tenir-lo. Moltes vegades hem parlat amb la presidenta delegada, amb Mireia Angerri, que ara no ha pogut ser perquè precisament s'està preparant molt la missa aquesta d'aquest divendres,
oi? Exacte, sí, que demà tenim l'Eucaristia d'Acció de Gràcies per el 65 aniversari. Ara mateix tenim 1.800 persones confirmades amb la presència del cardenal Omella i algunes personalitats importants que ens acompanyaran, i estem molt feliços a poder-ho celebrar ja a la Sagrada Família.
És una manera de celebrar els 65 anys, podem dir, ja a les acaballes de la commemoració, perquè de fet va ser el 1959 quan va començar Mans Unides, i ja comença la 66a campanya amb el lema, com hem dit abans, compartir és la nostra major riquesa. Bé, primer de tot, Francesc Omelles, li volem donar molta importància a la tasca que vostè fa, també per animar la gent a col·laborar amb Mans Unides, no? Quina és la tasca que vostè fa i quins altres serveis ha fet aquests últims 10 anys, Francesc?
Bueno, doncs, els nostres treballs visen enfortir les capacitats polítiques de coneixement, no de política partidària, però dels drets que tenen.
L'entenem.
De fer la seva defensa, entendre com funciona l'Estat, per on han d'encaminar les demandes, i això per defensar aquests drets que són vulnerats i que la vulneració d'aquests drets implica per aquests pobles en conseqüències sèries, com absurdament pot ser la fam a l'Amazones, no? I és on Mans Unides ens dona tota aquesta gran força, no? Perquè tot i la selva ser un jardí de vida, els rius una font de peix, la selva d'animals, de caça, hi ha pobles que, per la presència d'invasors, per la presència de ser uns territoris que ja estan degradats, ens trobem en situacions on aquesta autonomia, sobirania alimentar, ja no la poden exercir.
És molt, molt injust, no?, el que pateixen aquestes persones, i també molt bonic que, com diu el Papa Francesc, els últims anys l'Església repari, no?, els mals del passat als pobles indígenes, s'acosti a ells, els doni veu, en definitiva, sigui veu del sense veu, i això ens fa pensar molt en Pere Casaldàliga, el cel sigui. Ara fa gairebé 5 anys que ens va deixar, però vostè el va conèixer, em sembla, una mica, tot i que per geografia estan en llocs diferents, oi?
Sí, bueno, clar...
Sao Félix d'Araguai és a l'altra banda de l'Amazònia.
Sí, estem en una regió diferent de l'Amazònia, vam coincidir en el temps, però no en les distàncies. Llavors, bueno, és una referència gran, no només per mi, com per tota l'organització, I fa part d'aquesta caminada. Has parlat del Papa Francesc, però no és una caminada que comença amb ell. Els lluitadors, né, també de l'època del Casal d'Àliga, però també la Iglesia de Brasil ja venia fent aquesta relectura en el document de Santarém. Bé, us fa part d'aquesta caminada?
Sens dubte, un camí de moltes persones, però en Pere Casal d'Àliga, com vostè diu, és un referent que també segur que ha beneficiat la tasca que vostè fa, no? Perquè el fet que ell fos tan conegut, doncs també ajuda.
Sí, bueno, imaginem si avui no és fàcil, com no devia ser fàcil als inicis i en una dictadura militar.
Clar. Bé, ens pot explicar una miqueta més directament què és el Consell Indigenista Missioner?
Sí, el Consell Indigenista Missioner, el CIMI, el podeu trobar també a l'internet, és un organisme que és vinculat a la Iglesia Catòlica. Nosaltres som catòlics, que fem aquest treball com a cristians, però no és un treball d'evangelització a la manera antiga. Nosaltres ens posem com... Arribem als territoris, o com feia Jesús, ell qui renta els peus dels altres, no? Ell no ve per ser servit,
sinó per servir. Molt bé. Una mica això em fa pensar també en Carles de Foucault, no?, que concebia també l'evangelització com un pont de diàleg amb persones diferents. I ell, al nord d'Àfrica, amb musulmans, i de fet va ser màrtir d'una persona sense escrúpols que va acabar amb la seva vida. Sí. Però bé, podíem posar molts exemples d'aquests testimonis.
Sí, és molt bonic com realment, a vegades parlem d'un lloc o altre, però hi ha moltes coses que estan passant al món i bé, senyals d'esperança que a vegades no tenen llocs als mitjans de comunicació, i ja hi agraïm quan els hi doneu aquest espai.
I tant, amb molt de gust ho intentem fer. Com va sentir Francesc Omelles la crida missionera i per què se'n va anar al Brasil? Bé, ja ho hem dit una mica abans, he fet spoiler, eh?
T'agraeixo. Bé, la primera experiència a Brasil va ser en un projecte de cooperació de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la Generalitat, el de cooperació, i una organització indígena de l'Amazones. Sempre es vol treballar amb la gent local. En aquells moments, aquest projecte, la gent local era l'associació indígena. Amb Mans Unides, nosaltres, que el CIMI és un d'aquests socis locals. Bé, ells tenen una altra dinàmica i realment, a vegades, si els evangelitzem, no, però ells ens evangelitzen, sí. Estar amb ells... És veure, és sentir. Són unes altres lògiques, unes lògiques que surten del món del diner, del món material, però són unes lògiques que són com les que el Papa Francesc ens apunta, les economies de Francesc. Són unes economia entenem com els costums de la casa. Parlant-li en un vellet indígena, li deia, i vosaltres, els indígenes, teniu economia? I ell reia, perquè deia, jo tinc dos reals. Però quan li dius, no, economia vol dir si vosaltres teniu costums de la casa. Llavors, clar, ell tens molts costums. Com arribar a un lloc, demanar permís a la natura, com arribar a les persones... Bé... Sí, ha estat un gran...
Clar, la cosa és que han estat privades, moltes d'aquestes persones, a donar cobertura econòmica i cobertura de viabilitat a les seves realitats. Aquest és el problema, no? Allò que deia el bisbe Pere Casal d'Àliga, no? Molts usurpadors de terres, no? Molts terratinents que s'apropien de les terres i que cal corregir aquesta injustícia.
Sí, i el Papa Francesc també ens donava aquesta alerta de que mai els pobles indígenes havien estat tan amenaçats com ara, no? Uh-huh. I sobretot, mira, el que és més bonic de veure és el... una mica en la línia del compartir és la nostra major riquesa. Per ells és una societat més col·lectiva. Uh-huh. I generalment ho comparteixen tot. I ho veuen molt, molt estrany quan algú té una cosa i se la guarda només per ell. És com aquell noi que agafa la pilota i se la queda per ell. Bueno, doncs jugarà sol, si això el fa feliç, no? I, en fi...
Sí, està clar. L'economia i els recursos del món... al servei de l'altre, no? No ens pot preocupar més si puja o baixa la borsa que no pas, doncs, una persona que s'està morint de fam o que està patint les injustícies. Podríem dir moltes coses avui amb Francesc Omelles sobre aquests pobles per on està treballant vostè, els pobles Mura i Maraguà, suposo que ho pronuncio més o menys bé, no?
Sí.
Quines fites assolides l'ajuden a vostè a continuar amb aquesta missió? Perquè ha vingut uns dies, molt bé que descansi, que vegi la família, però se'n torna al Brasil.
I tornem. Ja es comença a sentir una mica això que li diuen de les saudades, no?
Ah, sí. Allò que diem el gusanillo, no? Les ganes de tornar, vaja.
Sí, bon, tenim moltes ganes de, i s'han aconseguit en aquests dos àmbits, né? Sobretot els pobles des de l'any 98, de l'any 88, a la Constitució tenen dret al territori i a l'autodeterminació, que vol dir desenvolupar-se o caminar en el camí que ells vulguin. Aquestes lleis, que són les bàsiques que permeten la vida, estan contínuament amenaçades, amb noves propostes de llei, amb nous atacs d'aquests, de qui veu la selva com un recurs. Llavors, aquest treball és permanent, perquè aquest any estem... el funcionament de l'Estat no canvia tant, clar, però sempre se li està donant una continuïtat. En el cas del Vale del Javari, on tenim el projecte en mans unides, és un territori, un dels territoris més grans, més plens de vida, però també la presència de gent de fora fa com que els indígenes no puguin accedir a tots els llocs del seu territori i a l'autonomia.
Francesc Omelles, testimoni interessantíssim de Mans Unides, portat des de la delegació de Barcelona, ens ha acompanyat. Enhorabona per aquesta feina al Brasil, i ens queda recordar, bé, vostè amb el seu testimoni, senyor Francesc Omelles, ja ens ha fet una invitació a col·laborar amb Mans Unides aquest diumenge a la col·lecta. A les esglésies hi ha un sobre, o sense sobre també es pot donar, per la campanya de Mans Unides. Hugo, què ens diria, com invitaria els que ens escolten a col·laborar amb Mans Unides, també d'altres maneres, amb ingressos, amb visum?
Sí, justament ara iniciem la campanya de compartir, és la nostra major riquesa, i creiem que no podia haver-hi millor convidat que en Francesc, que ens ha parlat de com és el compartir en els pobles indígenes. Sobretot, què vol Mans Unides amb aquesta campanya? La idea que té és, volem redefinir el que és el concepte de la prosperitat, perquè no es tracta de tenir més, cada vegada més, no és un tema material, és un tema de compartir amb els altres, de cuidar el planeta, i alhora també la satisfacció del que és la compartició dels drets, com explicava també en Francesc, de que si jo estic bé però hi ha quatre persones malament, és impossible sentir-te a gust. Llavors creiem que el camí aquest és el correcte, que és compartir. Del que em preguntaves a la col·lecta que hi ha aquest diumenge, aquells que no puguin fer-ho en efectiu, o perquè molta gent ja s'ha quedat sense diners en efectiu...
O perquè no surten de casa, persones grans que ens poden estar escoltant.
Ens poden trobar tant a la pàgina web mansunides.org com amb el Bizum de la delegació de Barcelona, que és el 00051.
Molt bé, 00051, ben fàcil, el Bizum per ajudar Mans Unides en aquesta campanya contra la fam. Recordem que Mans Unides va néixer d'un grup de dones d'Acció Catòlica, grans profetesses del nostre temps, ara fa 65 anys, i que des d'aleshores sosté projectes. Ara em sembla que són més de 200, no?, els projectes a tot el món.
Sí, no, això només serien els que es donen suport des de les comunitats com Catalunya i Balears, però en el món l'últim any van ser 550 a 51 països, que i el valor d'inversió va ser de 41 milions d'euros, amb la qual cosa és molta gent a les quals vam donar suport.
Doncs moltes gràcies, Hugo Pérez Marsol, avui en representació de Mans Unides a la delegació de Barcelona. Una salutació a tot l'equip, bona feina. Recordem que aquest divendres la missa a les 7 a la Sagrada Família, 65è aniversari a Barcelona, i després en molts llocs es fa aquest sopar de la fam, aquesta austeritat que se'ns recorda per solidaritzar-nos amb els qui ho passen malament. Que vagi molt bé, Hugo Pérez, i també moltes gràcies, Francesc Omelles, per haver-nos acompanyat. Bona estada i bona tornada al Brasil.
Moltes gràcies, Ignasi, i continueu amb aquest treball també, traient aquests valors.
Molt bé. I precisament parlant de valors, de seguida, economia amb valors.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Benvinguts a la secció Economia amb valors, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Fundació La Caixa. Com cada dijous tenim el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel.
Bona tarda, Ignasi.
Encantat de saludar-te. Bé, avui coneixerem i entendrem una mica millor, Josep Àngel, la intel·ligència artificial de la qual es parla tant. Qui és el nostre convidat d'avui, Josep Àngel?
Avui comptem amb el professor Xavier Vilasís. Ell és catedràtic a la Salle Universitat Ramon Llull i expert en la matèria de la que parlem, intel·ligència artificial.
Acaba d'entrar aquí a l'estudi de Ràdio Estel i ja el saludem. Xavier Vilasís, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
Bé, com valora vostè l'evolució de la intel·ligència artificial els darrers anys? Creu que ja estem en un punt en què pot començar a superar la intel·ligència humana en determinats àmbits? Què ens diria d'això?
A veure, aquí ens hi podríem estar unes quantes hores, però no ho farem. A veure,
li agraeixo per qüestió de temps, si no ens encantaria.
Això de la intel·ligència artificial va ser un nom que alguna gent va encunyar una mica per fer-li interessant allò que feien, perquè més gent s'aboqués en aquesta mena d'estudis i, a més, per aconseguir més diners per les seves recerques, i això va ser l'any 1956 en algun lloc dels Estats Units. Aleshores, això ja porta temps i com que és un nom que excita molt, que a la gent li agrada, això, intel·ligència artificial té aquest efecte metafòric, doncs ha anat passant per diferents etapes. Hi ha moments en què això produeix una gran excitació, com dèiem, i hi ha altres en què hi ha hagut com a grans decepcions quan es veia que la tecnologia no acabava de fer allò que aquest gran nom la gent li atribuïa, no? Hem viscut aquesta mena divers estius, semblava que estàvem una eterna primavera fins que va passar això del aquesta sortida del ChatGPT que ha convertit a qualsevol persona, en el fons, en un usuari, no? La intel·ligència artificial està aquí per quedar-se. Superar la intel·ligència humana, no sé què vol que li digui, les màquines calculen més de pressa que nosaltres, però en canvi fan altres coses, no poden fer altres coses que nosaltres sí que fem.
Jo quan es va començar a parlar d'intel·ligència artificial i de ChatGPT em preguntava, però no existia ja això? Entrar a internet no és intel·ligència artificial? O un jugador d'escacs juga amb una màquina i perd? Això ja passava fa dècades.
Efectivament, això ja va passar als anys 90. Quan, al final és... El que representen aquesta mena d'algoritmes que titllem d'intel·ligència artificial és la capacitat que hem tingut els humans de matematitzar i d'expressar en fórmules certs processos. Doncs jugar a escacs, al final això ho pots convertir en un càlcul. I al moment que ho converteixes en un càlcul, la màquina t'ho pot fer més de pressa, no? L'exemple dels escacs és un que a mi m'agrada molt, perquè ara el mateix mòbil guanya el millor jugador d'escacs del món. La gent ha deixat de jugar escacs? No, el que fan és haver deixat les màquines de costat, es fan servir per entrenar-se, per passar-s'ho bé, i la gent torna a jugar entre ells. Clar. Per tant, la persona acaba estant sempre al centre.
I tant. Josep Àngel, endavant, perdona.
Sí, quins són els reptes ètics més grans que afronta avui en dia la intel·ligència artificial i com es poden garantir, com es pot garantir que aquesta intel·ligència sigui utilitzada d'una manera responsable? Tenim alguna garantia a dia d'avui d'això?
A veure, és que els reptes ètics no són de la intel·ligència artificial, són de les persones. O sigui, al final és la utilització que puguem fer d'aquesta eina que s'està revelant que té molta capacitat i, en el fons, molt poder. Finalment, no fem res que no haguéssim fet abans, no? Generació de fake news, no? De notícies falses. Doncs abans també hi havia gent que s'inventava coses i que les difonia. El que passa és que ara tens, diguéssim, un mitjà, un medi, per al qual això ho pots fer global i a molta més gran escala i molt més refinat, no? Intentar manipular els altres, que la gent compri o que la gent voti d'una certa manera. Això segurament es fa molts anys que s'ha fet, no? Vull dir, pensem, per exemple, en campanyes com les dels nazis, no? Que ja tenien un ministre de propaganda, clar, aquell moment feien servir la ràdio, ara hi ha altres mitjans. Per tant, el problema té que el tenim nosaltres, però engrandit pel fet de que tenim una eina que és molt més potent i molt més efectiva. Per tant, l'ètica... clar, on no arriba l'ètica de les persones, moltes vegades doncs comença la legislació. Per això Europa ha estat pionera en això i ha tret aquesta famosa AI Act, aquesta llei de la intel·ligència artificial, en el qual doncs defineix allò que no és acceptable que es faci... allò que no és acceptable que la tecnologia faci.
Està clar, el perill, el Papa francès, la Santa Seu han avisat molt, no?, el perill de deshumanitzar, aquí hi ha una mica la clau. La intel·ligència artificial, senyor Xavier Vilassís, ha arribat a molts sectors, des de la sanitat fins a l'automoció, passant per altres. Creu que els àmbits més tradicionals, com ara l'educació o el dret, per posar dos exemples, estan preparats per integrar aquesta nova intel·ligència de manera efectiva?
A veure, preparats hauran d'estar-hi perquè això està aquí i ha arribat per quedar-se, no? Hi ha un element que és el que ha fet aquesta diferència, que és que, diguéssim, hem estat amb màquines de representar i de fer càlculs de llenguatge. Uh-huh. Això és una cosa que fins ara doncs havia costat molt, però això és una barrera que s'ha aconseguit superar. I en el moment en què podem interaccionar amb les màquines d'una manera o fent servir el que és el nostre mitjà més natural, que és el llenguatge, doncs això ha canviat el paradigma. Doncs ens hi haurem d'adaptar perquè això està aquí. Estem preparats? Potser hi ha altres sectors que estan més preparats i altres menys. L'ensenyament té la vocació d'anar aprenent coses i això és una cosa que s'haurà d'aprendre. Per tant, aquí s'haurà de posar. I al final, l'àmbit legislatiu doncs també demostra que amb el temps doncs les coses també van creixent, per tant, i van evolucionant. Per tant, tots ens hi haurem de posar, vaja.
Mm-hmm. Molt bé, Josep Anja.
I com influeix la intel·ligència artificial en crear noves oportunitats laborals? Creu que ajudarà a augmentar l'ocupació o serà més aviat una font de desocupació per determinades professions?
A veure, això és una... Com totes les noves tècniques i tecnologies, això acaba generant nous tipus de feina, doncs hi haurà tota la gent doncs, que haurà de programar doncs, aquests programes d'intel·ligència artificial, hi haurà la gent que haurà d'entendre com funciona i com es pot fer servir. És a dir, evidentment, obrirà noves oportunitats específiques a l'ús de l'eina. També farà redundant cert tipus de llocs de treball, no? Si pensem, per exemple, en el que seria la conducció automàtica, doncs sembla que la gent que viu darrere d'un volant, doncs ho poden tenir una miqueta més complicat. El que passa és que hi ha un error que a vegades es veu, i sobretot quan l'economia no té valors, diguéssim, o té els valors equivocats, que és aquella tendència a intentar prescindir dels humans. I l'experiència ens diu que també en la intel·ligència artificial, on quan un fa servir aquesta mena d'eines, si t'oblides de posar les persones, el que en diuen els anglesos el human in the loop, no? Si t'oblides de posar les persones a dintre de tot el procés i amb una part, si vols, de supervisió, del que sigui, el resultat no és el mateix i això s'acaba empobrint. És allò del pa per avui, però gana per demà.
Uh-huh. Avui estem parlant amb el professor Xavier Vilassís, catedràtic de la Salle Universitat Ramon Llull i expert en intel·ligència artificial. I aprofundint una mica més en el tema educatiu, a la universitat, com es prepara els estudiants per afrontar els reptes i les oportunitats que portarà la intel·ligència artificial a les seves futures carreres o presents?
A veure, a les universitats ens hi hem de preparar tots, no només els estudiants, però la nostra responsabilitat respecte als estudiants és que això és una eina que l'han de conèixer, i com totes les eines, doncs has de conèixer què pot fer, per què serveix, per què no serveix, quan l'has de fer servir i com l'has de fer servir. I, per tant, doncs, la nostra missió amb el que fa la intel·ligència artificial és que els estudiants estiguin familiaritzats. I, sobretot, que estiguin tots els estudiants o que tots els estudiants puguin tenir l'accés a l'eina. Perquè, si no, diguéssim, estem creant unes bretxes hem anomenat pobresa digital, que poden arribar a limitar les oportunitats de les persones. Això és una cosa que s'ha d'evitar.
Per tant, bon ús, però igualtat d'oportunitats, eh? Uh-huh. Un valor fonamental. Sí, Josep Àngel, endavant.
Sí. I quins són els sectors més emergents on creu que la intel·ligència artificial tindrà un impacte més fort en els propers 5-10 anys? O quines innovacions creu que seran les més destacades en aquest àmbit?
A veure, lo de la bola de vidre és una miqueta complicat. Abans parlàvem de la conducció automàtica. Jo crec que l'ensenyament també tindrà una part de revolució, perquè en el fons acabes de donar una eina molt potent, que òbviament els bons estudiants la faran servir per aprendre més i millor, i els estudiants, diguéssim, una mica més, diguéssim, menys disposats a treballar, l'intentaran fer servir per estalviar-se feina, però que també al final això ho acabaran pagant, no? Té la intel·ligència artificial és que acaba fent que les coses acabin sent més extremes. Un dels camps on segurament veurem moltes novetats i té poc a veure amb el llenguatge, sí que té a veure amb el llenguatge, però és molt més llarg, és el de la, per exemple, la generació de nous fàrmacs. El fet d'haver estat capaços de comprendre com es dobleguen les proteïnes i com poden actuar fa que el desenvolupament de nous fàrmacs pugui ser molt més ràpid, bàsicament perquè abans havien de construir la molècula i havien de fer-ne proves, i ara això ho pot simular en un ordinador. Aleshores, des d'aquest punt de vista, aquí veurem canvis. També podrem veure canvis en tot el que sigui resolució de problemes complexes, els quals, doncs, hi ha una complexitat tan gran que a vegades a les persones se'ns fa difícil copsar-ne, i els algoritmes d'intel·ligència artificial ens poden donar unes primeres versions de solució molt més ràpid i, per tant, poder treballar amb més acuradament en aquests problemes.
I, finalment, senyor Xavier Vilassís, si hagués de donar un consell als qui s'interessen per la intel·ligència artificial, quin seria el primer pas que haurien de seguir per entendre i tenir èxit en aquest camp? Encara que sigui un ús, un que prepara un discurs, de vegades se'n va a la intel·ligència artificial, o un que vol fer no sé què.
Doncs és molt... De fet, no és a qui li interessa. Jo això ho recomanaria a tothom. El primer és que se li perdi la por fent-la servir, d'acord? És a dir, entrar amb algun d'aquests chatbots que hi ha, com el ChatGPT o molts altres, o si volen el DeepSeek, si els hi fan gúnia segons què, doncs que provin i que vegin una mica que ho interacciona. Que provin en coses que ells coneixen i li puguin veure quines són els punts forts i quines són les limitacions. I que entenguin com va l'eina. Vull dir, tenim una eina a l'abast de tots, doncs, com totes les eines, com he dit abans, doncs s'ha d'entendre per poder-la fer servir correctament.
Mm-hmm. Ara m'ha vingut al cap fa moltes dècades les primeres calculadores, no? Com deia, no haurem de fer operacions de matemàtica, ja surt la calculadora tot.
Efectivament, però no per això hem deixat d'ensenyar a sumar a les escoles.
Efectivament.
Ni a multiplicar.
Sí, sí, bon raonament. Bé, Josep Àngel, molt interessant, el que ens has preparat avui, i en parlarem més vegades, oi, d'aquest tema.
I tant,
tema.
I tant, és important, sí.
I tant. Moltes gràcies, Xavier Vilassís, catedràtic de la Salle Universitat Ramon Llull i expert en intel·ligència artificial. Ha estat molt didàctic, com dèiem, i bé, a l'hora d'explicar-nos un tema que escoltem cada setmana les notícies. Fins una propera ocasió, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i fins una propera ocasió.
Una petita pausa i de seguida Economia en Valors amb les notícies.
Descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Anem, com dèiem, a l'actualitat econòmica. Josep Àngel, Europa vol encarir l'entrada de productes barats xinesos, com ara els de Shein i Temu. Es planteja aplicar aranzels als productes comprats per internet fora de la Unió Europea amb un valor per sota dels 150 euros. De fet, el 70% dels europeus compren regularment productes a internet i la majoria són compres de menys de 150 euros. Ara la Comissió Europea es fixa en aquestes transaccions quan hi ha importació de països de fora de la Unió, perquè cada dia arriben fins a la Unió Europea 12 milions de paquets i el 91% venen de la Xina.
Sí, són compres que es fan a les populars plataformes Shein i Temu. Brussel·les els ha obert investigacions per possible competència deslleial, per enganyar sobre els descomptes que apliquen o advertir falsament que s'acaben els estocs per així promoure vendes ràpides. Però, a banda de les investigacions, la Comissió Europea els vol posar més obstacles. S'ha anunciat això que dèiem ara, aplicar aranzels a totes les compres en línia que tinguin valor inferior als 150 euros. I també s'enduriran els controls duaners per assegurar la qualitat dels productes que es compren. Aquestes mesures també afectarien, per exemple, un altre gegant com AliExpress. Alguns estats membres han avisat que no sempre es compleixen els estàndards de qualitat que marca la regulació europea i que hi pot haver riscos pel consumidor. També es vol reduir la petjada ecològica, que suposa enviar un volum tan enorme de paquets. Recordem, 12 milions al dia arriben a Europa. Però ningú se li escapa que Brussel·les vol posar barreres a un model de negoci basat en el low cost que rebenta preus i crea, a ulls de l'executiu comunitari, una competència deslleial.
Canviem de tema. El Consell de Ministres va aprovar dimarts la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja, però no hi ha garanties que podrà tirar endavant perquè caldrà aprovar-ho també al Congrés dels Diputats i alguns partits no ho veuen gens clar. Serà un procés molt lent si s'acaba aprovant a la cambra i la reforma no entraria en vigor fins d'aquí a 11 mesos. De fet, no es començarà a debatre fins al març i a priori es podria aprovar abans de l'estiu.
D'aquesta manera, el govern espanyol vol donar uns mesos als empresaris perquè s'hi adaptin. La normativa també inclou una reforma per tenir més control del registre horari dels treballadors, un registre automàtic amb l'administració per gestionar i reduir les hores extres. La reducció de la jornada laboral només s'ha afectat amb els sindicats. Això ha provocat que les patronals anunciïn ja una batalla que diuen serà molt llarga. I la patronal d'autònoms, per la seva banda, també avisa que aquesta reducció de la jornada tindrà molt poc impacte a les empreses, però que, en canvi, pot tirar per terra tota l'estratègia dels autònoms.
Gran creixement de les residències d'estudiants a Barcelona. Mentre el mercat d'habitatge de lloguer viu una crisi pel desnivell cada vegada més gran entre oferta i demanda, surten iniciatives col·lectives que poden alleugerir la tensió en uns casos o agreujar-la en altres. A Barcelona, per exemple, hi ha 66 residències per a estudiants d'un nivell econòmic mitjà alt. Les residències més noves ofereixen molts serveis, com ara sales d'estudi, espais per cuinar i fins i tot sales de gimnàs. La intenció és fer sentir còmodes els alumnes i allargar l'estada, perquè els joves senten una tendència natural a buscar un pis per viure de forma independent.
Les universitats de Barcelona atrauen cada any, cada curs, 42.000 estudiants d'altres demarcacions de l'Estat i 28.000 de l'estranger. La situació l'han detectat perfectament els fons d'inversió internacionals que hi ha darrere de les empreses que construeixen residències a Barcelona i a altres grans ciutats d'Espanya amb el mateix problema. Per altra banda, el fenomen dels apartaments per ús corporatiu i l'allotjament de treballadors temporers al medi rural també està experimentant un gran creixement. Hi ha lloguers de temporada per professionals o empreses de fora que desplacen aquí els seus treballadors per un temps. El client final, per tant, ja no és un turista, sinó un treballador, un professional liberal, que passarà de 2 a 4 mesos fora de casa enviat per una empresa. I per aquest motiu, tant l'Ajuntament de Barcelona com el Congrés dels Diputats estudien, en aquests moments, noves regulacions sobre el lloguer de temporada. Aquesta modalitat, per un ús corporatiu, podria ser l'alternativa de futur pels apartaments turístics, que els propers anys veuran limitada o extingida la seva activitat.
I acabem ja amb un darrer apunt molt breu. Josep Àngel, la Generalitat dona per tancat el procés extraordinari per fer fixos als interins. De moment, 46.800 interins han obtingut plaça fixa i gairebé 400 que no hi han entrat han rebut una indemnització. Els interns eren treballadors de l'administració de la Generalitat i, sobretot, docents i treballadors de la sanitat pública que van passar un concurs de mèrit o una oposició especial dins un procés que va arrencar ara fa 2 anys. No hi ha temps per més, però moltes gràcies, Josep Àngel Colomés. Una setmana més. Fins la propera.
Gràcies, Ignasi. Fins la setmana que ve.
I fins aquí l'economia en valors.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Recordem que avui hem parlat de la campanya contra la fam de Mans Unides que comença ara. Recordeu, diumenge, la col·lecta a les esglésies amb el lema Compartir és la nostra major riquesa. Gràcies per la vostra companyia. Sense distància us acompanya, recordem-ho, de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.